Aquesta setmana s'ha celebrat a Barcelona el Tech Fest, organitzat per l'IQS, el primer festival de startups industrials que han posat sobre la taula per on passa el futur immediat de la intel·ligència artificial i les tècniques industrials avançades en robòtica, en salut, en nous materials, en medi ambient, energia, alimentació, esport... En definitiva, per on passa el futur de l'espècie i de la indústria. D'entre les conferències més cridaneres, la de Neil Harbison. Ell és el primer cíborg del món, reconegut com a tal per un govern, pel govern britànic en aquest cas. Potser pel nom no el coneixereu, però si us dic que és l'home que segur que heu vist alguna vegada en imatges que porta una antena incorporada al cap, sí que sabreu qui és. Neil, bona nit.
Hola, bona nit.
El Neil va néixer amb acromatòpsia. Això és una malaltia congènita que només permet veure en blanc i negre. La tecnologia, a través d'aquesta antena que porta incorporada, ara ens explicarà com el seu món s'ha omplert de colors. També ens acompanya l'Alfons Cornella, ell és un dels referents en innovació a Espanya i és CEO d'Infonomia. Ens ajudarà a saber el futur que ve i pronosticar doncs, una mica les transformacions tecnològiques més impactants i, atenció, també més immediates. I també Oriol Pasqual, que és director del centre IQS Tech Factory que ha organitzat aquest festival. Bona nit als dos, també gràcies per acompanyar-nos al 9C.
Bona nit.
Molt bé.
Justament no saber és el que ens passa a la majoria de mortals, que hem anat integrant els avenços tecnològics a la vida d'una manera, si voleu, molt senzilla, com si els haguéssim esperat tota la vida, però desconeixem el potencial real d'avanços que tenim a l'abast i fins i tot en quin grau en depenem. Mireu, fem una cosa, comencem pel Neil. Vas néixer amb aquesta patologia que t'impedeix veure els colors. Tu veus només en blanc i negre, però és una disfunció que has corregit amb l'antena que tens implantada al cap. Què et permet aquesta antena?
Sí, jo no ho veig com algo dolent, sinó com una condició visual que té molts avantatges. Per exemple, puc veure millor de nit, puc memoritzar formes més fàcilment perquè el color no em distreu, puc veure més lluny distàncies, puc detectar camuflatges més fàcilment. Les fotocòpies en blanc i negre són més barates. O sigui, hi ha molts avantatges en veure en blanc i negre, però hi ha un element social, que és el color, que no podia percebre. Per tant, com a element social, sí que m'interessava el color. Per tant, jo volia seguir veient en blanc i negre, però volia percebre el color. Per això vaig acabar creant un nou òrgan, que és aquesta antena.
És una mena de setè sentit.
Bueno, de sentits en tenim molts. El que potser tenim són sis òrgans sensorials, però tenim molts sentits més. Per exemple, el sentit de l'equilibri, o el sentit de la gravetat, el sentit de la velocitat, el sentit de l'humor, el sentit comú. Hi ha molts sentits que no tenen òrgans, però sí que potser només tenim 5 o 6 òrgans sensorials i això sí, és un setè òrgan sensorial que em permet percebre el color més enllà que l'espectre visible, perquè inclou colors invisibles per l'ull humà.
Val, dius percebre el color.
Exacte.
Aleshores, hem d'entendre que veure'ls continua sense veure'ls.
Sí.
I aleshores, quina informació t'aporta
l'antena? Sí, el color és una vibració de llum que t'entra pels ulls i depenent d'aquesta vibració tu pots saber si és vermell o blau. Doncs aquesta vibració m'entra per l'antena i fa que un xip dins del meu crani vibri, depenent d'aquesta vibració de llum. O sigui que cada vibració de color la noto dins el cap i quan tens una vibració dins l'os el que passa és que es produeix un so intern. Per tant, puc escoltar el so dels colors. I doncs, cada color té la seva nota i memoritzant-me el nom que la gent li dona aquests colors, doncs ens puc parlar del vermell i del blau de la mateixa manera que una persona els veu.
Per tant, ara t'estàs sentint a tu parlar, m'estàs sentint a mi i a més estàs
percebent
el color a través d'un altre soroll.
D'una vibració a l'os audible. Sí, que és diferent a sentir a través de les orelles. Jo sento els colors a través de l'os i sento so a través de les orelles. És un altre input sensorial que no em molesta el que escolto. O sigui, pot haver-hi molt soroll i jo puc sentir perfectament el color que tinc davant. O pot haver molts colors davant i també puc escoltar que hi ha al meu voltant.
I sempre t'interessa poder percebre el color? O a vegades dius, ara no m'interessa i no sé si tens la possibilitat o no d'apagar l'antena, per entendre's?
La puc tapar, com puc tapar-me els ulls o puc tapar el nas, però no hi ha un on-off, no hi ha un switch. O sigui, no vaig decidir que havia de ser constant. O sigui, això ho vaig dissenyar jo el 2003 amb un amic i un dels objectius era crear-ho de la més forma possible a un òrgan o un sentit existent. I per això...
Per tant, incorporar-ho per sempre.
Sí, o sigui, jo no porto una antena, sinó que tinc una antena, com tinc un nas o tinc una orella.
Escolta, i després d'aquest descobriment que has fet tu, hi ha altres persones amb la mateixa disfunció que s'hagin posat en contacte amb tu que et diguin, escolta, no sé, a mi també m'interessa potser poder percebre els colors.
No, però molta gent sí que s'ha contactat volent nous sentits o nous òrgans. O sigui, per això hem creat una associació aquí a Barcelona que es diu l'Associació de Transespècies, Transpecies Society, on en col·laboració amb altra gent creem nous òrgans i nous sentits, gent que potser vol percebre els canvis de temps. O sigui, Manel Muñoz, per exemple, té un sentit que li permet percebre els canvis d'atmosfera. Si puja l'atmosfera, la pressió atmosfèrica, ell nota les orelles que està pujant. I si està baixant, doncs nota que està baixant. A través d'aquest nou òrgan pot percebre la pressió atmosfèrica. La Montribas, per exemple, té sensors que li permeten notar els terratrèmols des de 1 a l'escala de Richter. O sigui, tothom té una curiositat en tindre sentits. No tens per què néixer amb un sentit que et falti per voler-ne. Hi ha molts sentits que existeixen però que els humans no tenim.
Val. Entenc que per implantar-te l'antena has hagut de passar per una operació.
Sí, això va ser difícil perquè el comitè de bioètica on vaig presentar l'implant d'antena em van dir que no era ètic implantar-me aquesta antena. Per tant, gràcies a un metge que ho ha fet anònimament, doncs la puc tindre o ser integrada dins el cos. I això és una operació o cirurgia transespècie. És afegir sentits i òrgans que no són tradicionals de la nostra espècie. Ara els comitès de bioètica no les accepten, però crec que als anys 20 veurem algun país que acceptarà aquestes cirurgies com a ètiques.
Clar, és que és molt interessant el debat que s'obre a partir d'aquí, perquè he sabut que et vols implantar, en diríem, un altre òrgan artificial, no? Una mena de corona, explica'ns, una mena de corona...
Interna, si és una corona interna que anirà aquí al cap, o sigui, donarà una volta completa al cap i em donarà un punt de calor que tardarà 24 hores a donar la volta al cap. Per tant, notaré el pas del temps, notaré la rotació del planeta al meu cap i això automàticament em donarà el sentit del temps. Tots tenim un sentit del temps, però no tenim un òrgan pel sentit del temps. Per tant, això sí que seria la creació d'un òrgan sensorial pel temps. Crec que no hi ha cap espècie que tingui un òrgan sensorial expressament pel temps.
Explica'ns, què guanyes?
Doncs si el meu cervell s'acostuma a aquest òrgan del temps, jo en un futur podré modificar la meva percepció del temps. Podré, si vull que una situació s'allargui, canviaré la velocitat en què aquest punt dona la volta al cap i això em farà sentir que el temps està durant d'una altra manera. O sigui, poder portar la teoria de la relativitat del temps, la d'Albert Einstein, a la pràctica. Poder modificar la nostra percepció del temps. I això ha de ser possible de la mateixa forma que podem crear il·lusions òptiques perquè tenim ulls per la visió. Si tenim un sentit, un òrgan pel sentit del temps, hauríem de poder crear il·lusions del temps.
És a dir, una situació que ens agrada i tenim la percepció que ens està passant molt ràpid.
Exacte.
Frenar aquesta sensació de que se t'escapa el temps i tenir la sensació que allò ha durat més.
Sí, en teoria això ha de ser possible si creem un òrgan pel sentit del temps. I a més això a la llarga també podria influenciar o podries modificar la teva percepció d'edat. Si vols tu sentir que tens 120 anys, pots intentar allargar el teu cos que visqui 120 anys o pots modificar la teva percepció del temps per tal de que tu notis que has viscut 120 anys. Per tant, a la llarga, el que vull fer amb aquest òrgan és no només modificar la percepció del temps diari en algunes situacions, sinó també a la llarga poder veure si puc modificar la meva percepció d'edat.
Això, és que m'estic quedant. Perquè, clar, això és gairebé la fórmula de la felicitat. És a dir, les estones dolentes tu les pots modificar per tenir la percepció, enganyar el teu cervell, de tal manera que li semblin que han estat molt curtes.
Sí, enganyar o no, perquè tot és percepció. O sigui, el temps realment és una percepció. No hi ha, igual que el color, és una percepció. No podem dir que hi ha aquí fora.
Val. No diguem enganyar el cervell, però sí fer-nos passar les males estones com estones.
Exacte,
curtes.
Exacte, sí. Segur, una sala d'espera es pot fer curta si modifiques la teva percepció del temps. En teoria sí, i ara ho veurem si es pot fer a la pràctica.
Clar, aquesta ja no és una qualitat dels humans, és a dir, tu em deies, no? L'antena, clar, tu veies en blanc i negre, la resta de persones veiem en colors, tu has fet el possible per tenir la mateixa percepció de la realitat del que ens envolta amb les mateixes condicions que la resta de mortals, per entendre'ns, no?
Bueno, m'he comparat més amb altres espècies, per inclòs infrarojos i ultravioletes, que això no és una percepció humana. Per tant, el meu objectiu no era tindre la visió humana, sinó hagués anat per la visió. El meu objectiu era percebre el color, i per això he inclòs els infrarojos ultravioletes, perquè també existeixen. Per tant, em sento més unit a altres espècies ara també, perquè comparteixo un sentit com l'infraroig, la percepció infrarroja i la percepció ultravioleta, que abans jo no compartia amb aquestes espècies.
Entenc que per implantar-te la corona també necessitaràs metges?
No, perquè no? El cas de la corona serà dins la pell, Per tant, per fer un implant dins la pell no cal un metge, o es pot fer amb biohackers o també amb infermers o gent que estigui, sàpiga fer, que no cal que siguin metges. Per l'implant d'antena sí, perquè era perforar el crani, i per perforar el crani necessitava un especialista.
Val, d'acord, no, déu-n'hi-do, és que és ben bé parlar d'una altra, no sé com dir-ne, realitat, o ben bé, és una altra espècie.
Veure, això diem revelar la realitat. Aquesta unió del cos i la tecnologia el que fan no és crear una realitat virtual ni una realitat augmentada, sinó que simplement ens permet revelar una realitat que ja existeix, però que el cos humà, la nostra espècie, no pot rebre. Per tant, a través d'aquesta unió de tecnologia i el cos podem revelar una realitat que ens envolta i percebre-la, i això ens donarà una molt més riquesa a la nostra experiència i també ens unirà molt més a la naturalesa i altres espècies.
Bé, jo ara demanaria a l'Alfons Cornella i també a l'Oriol Pasqual, ja els hem presentat, que s'incorporin també a la conversa el repte de la intel·ligència artificial a curt termini és el debat ètic?
No, és que no és només la intel·ligència artificial, o sigui, el futur que ve és un futur de molts elements. Jo crec que posar només l'èmfasi en la intel·ligència artificial és limitar-se molt. Jo et diria una altra cosa, el futur que ve és un futur en el que les possibilitats de la tecnologia es multipliquen per la imaginació dels humans. O sigui, l'exemple del Nil és molt bo, no? O sigui, crec que el que ell fa que no pot fer avui en dia una màquina és imaginar un escenari de futur, unes possibilitats aplicant una tecnologia que existeix o que pot existir. És a dir, el futur és un futur en el qual els humans ens farem preguntes i trobarem en la tecnologia, que avançarà d'una manera molt ràpida, els elements, els components per, diguem, fer una barreja, una integració i donar resposta a aquestes preguntes. Per tant, el futur no és només intel·ligència artificial, el futur és com multipliquem la imaginació per les possibilitats de la tecnologia. I en aquest sentit és sobre un horitzó extraordinari.
És una tecnologia posada al servei de l'espècie humana per superar les pròpies limitacions.
Sí o no, depèn de nosaltres. És a dir, que realment en les properes dècades, per no anar molt més lluny, però el gran problema és com fem aquesta utilització. No? O sigui, fixa que pot sintetitzar la humanitat d'una forma molt, molt ràpida amb el que diré ara. Tu tens una ciència per descobrir fenòmens de la natura. Tens una tecnologia per programar el que descobreixes a la natura en forma de solucions. Tens una societat que té unes preguntes que es resolen gràcies a aquesta tecnologia i quart, en forma d'organitzacions humanes. Per tant, el futur és un futur en el qual el que vols és respondre a les necessitats de les persones de formes diferents. El Nil tenia una necessitat, una voluntat, una aspiració, no sé com dir-li, ell ho dirà millor,
una curiositat.
I aleshores el que ha fet és, molt bé, quines tecnologies existeixen al nostre voltant susceptibles de ser convertides. Per tant, el gran tema del futur és les preguntes. O sigui, quines preguntes fem perquè la tecnologia és una resposta. I això és la gran esperança de la humanitat, que les preguntes avui per avui són més fàcil fer-les per humans que no per màquines.
Oriol, no sé si aquí hi ha una cinquantena de start-ups del món de la indústria aquí en el Tech Festival. No sé si per aquestes propostes que fan aquestes start-ups podem trobar, no sé, algun dels avenços més impactants a curt termini que ens pugueu explicar i que així la gent també a casa seva i jo mateixa ens fem una mica la idea, no? Quins canvis, quina revolució a curt termini podem veure que ens impacti?
Al TechFest el que hem fet, tenim un focus en projectes que són de caràcter industrial, són start-ups, són empreses de base científico-tècnica que resolen problemes, necessitats, i ho fan aplicant la ciència i la tecnologia, no? La relació que hi ha, jo crec que sobretot és que, de nou, la barrera d'entrada cada vegada és més baixa, no? A dia d'avui pots tenir un equip de dues persones joves aquí a Barcelona que produeixen adhesius que enganxen amb mullat, venen a 45 països i ara estan fent acords amb l'exèrcit, amb Nacions Unides i amb grans empreses de la piscina, no? Per produir. És una cosa que fa 10-15 anys no era possible. Necessitaves tenir una gran infraestructura per portar un producte industrial d'aquest tipus al mercat i distribuir-lo, i avui no és el cas. No? No.
És el cas del Nil, no?, que es va dissenyar l'antena.
Sí, però deixa'm comentar una cosa que em sembla que pot ser rellevant, que és moltes vegades busquem aquesta disrupció tan màgica. No? Sembla que esperem un futur que vagi a salts, no? I que de cop i volta aparegui una cosa molt diferent de l'anterior. I jo crec que la realitat és més el que veiem aquí, i és esforços que venen a respondre una pregunta molt concreta d'una manera diferent, no? I és l'acumulació d'aquests esforços el que fa possible que de cop hi hagi un salt. Per exemple, en una presentació que he fet jo, un dels exemples que he mostrat, que em sembla que seran disruptius, és com ens movem. O sigui, el transport és una de les grans àrees en què veurem canvis molt importants en els propers anys, no? I la idea d'un cotxe volador, doncs, que ha estat sempre l'imaginari de tots nosaltres, és literalment possible avui. I és literalment possible perquè hi ha molta gent que ha treballat amb els drons i ha treballat amb tecnologies que no tenien res a veure, però que s'acumulen i arriba un moment en el qual algú les integra, aconsegueix els recursos per fer una disrupció. És a dir, el món no avança en grans disrupcions, sinó en petits salts, i de cop i volta hi ha suficient energia i coneixement i diners com per poder fer un salt disruptiu. Per tant, jo crec que és molt important que donem importància a les petites i contribucions de startups que resolen un problema molt concret, i a vegades busquem la cosa més espectacular. I crec que no.
Un se n'adona de la cosa espectacular quan mira enrere. Si ara, 2017, mirem l'any 2000,
correcte,
17 anys, i no cal tirar fins al 2000. En 2005, el canvi en l'ús de les tecnologies que hem fet, és que no, bueno, en fi, no, jo no me l'hauria imaginat, no? Vull dir, la gent que està a la indústria i la tecnologia entenc que potser sí, però que és sorprenent. És veritat que un no se n'adona que anem incorporant la tecnologia d'una manera com molt natural, que és pràcticament el que deia al principi, no? Que sembla que l'hàgim estat esperant tota la vida, però suposa un canvi pel plantejament vital molt, molt, molt important.
I un terme que potser també val la pena introduir, que és el tema exponencial. O sigui, el que està avui treballant en tecnologia sap que el procés que s'està produint és d'un creixement que no és lineal. O sigui, no és que les coses van canviant de manera progressiva, sinó que es produeix una corba més accelerada. És a dir, precisament perquè hi ha molta més gent al món treballant en moltes coses, hi ha més coneixement que mai, més científics que mai, més inversió en noves idees que mai, la forma en què avances és molt, molt més accelerada. Per tant, es parla de tecnologia exponencial. És a dir, del tal punt que el que estàs dient, que és molt correcte, imagina't els propers 10 anys. És a dir, o els propers 20,
sí.
Els propers 30. És a dir, el que literalment tindrem al 2050, si no hi ha alguna catàstrofe intermèdia que pot haver-la, no ens ho podem imaginar en aquests moments.
Què vols dir que pot haver-la?
No, home, que també hi ha tot un tema de canvis socials en les properes dècades, a conseqüència de si la humanitat o molta gent accepta aquest futur tan tecnològic que no està demostrat i que podria ser que anéssim enrere en comptes d'anar endavant.
És que això volia preguntar, és a dir, és evident que la tecnologia, si pel talent, pels esforços, pels diners que s'inverteixen, avança. És evident que els anem incorporant gairebé sense pensar-hi, però no sé si a nivell regulador, a nivell de lleis, realment com a societat avancem tant. El Nil ens acaba d'explicar que l'home que el va operar per posar-li l'antena, en fi, ho ha hagut de fer d'amagat, com qui diu.
Sí, la societat avança més lenta, sobretot els governs avancen molt més lents que la societat, i sí, hi ha un problema, sí.
Hi ha una qüestió que està latent i que comença a aparèixer, que és el de un futur sense treball, no? És a dir, clar, el moment que tu tens màquines que són capaces de fer coses que fins ara feien els humans, no? Que ara, doncs, mig ho intuïm, no? Però que s'anarà convertint en una realitat, doncs tens un problema social molt greu, que és el treball, qui treballa, qui no treballa, si et guanyes la vida treballant o no, o simplement et guanyes la vida pel fet de ser un ciutadà, i aquest és un debat social que no existeix i que és paral·lel a la tecnologia i que ha de començar a aparèixer. És a dir, fins ara ens fascina la tecnologia, però jo crec que el debat social, que pot ser positiu o negatiu. O sigui, pot ser que tots diguem, vale, mira, tindrem robots que treballem per nosaltres, i cadascú de nosaltres té un robot que treballa per nosaltres i ens genera els recursos. Opció 1. L'altre és, no tinc un robot, no tinc feina i se comparia en aquesta societat. És a dir, no ho sabem en aquests moments. O sigui, sí. Hauríem de discutir-ho.
La sensació és que sempre anem tard i que ens esclata les mans, no? El debat el fem quan al final la tecnologia ja és aquí i és per quedar-se. I clar, és urgent començar-lo, sobretot perquè si la robòtica està entrant, creieu que està entrant amb tanta força com té la sensació des de fora? Tindrem robots a casa, a la feina?
Sí, home.
Segurament ja els tens, eh?
O sigui, a veure, sí, què entenem per robots?
És clar. Bueno, tot allò que és automatitzable, clar. Això és robòtica. Clar. Tot allò que és un procés...
El teu aire condicionat, el teu televisor, el teva rentadora...
L'aspiradora que va
sí, però són robots que no, sí. No em poden substituir a mi.
Sí, home, però
sí, perquè renten la roba per tu.
Sí, exacte. Però... Ben vist. Sí, però no, no en totes les funcions. No, però, plantejo sí, però tornem. Robots... amb capacitats humanes, però més enllà de una funció específica només.
Hi ha les dues parts, no? Per una banda tens la robòtica, si vols, en l'automatització de tasques, i això és una realitat, no? Si tu tens un Rumba, tu tens un robot que va per casa, que t'està netejant, i això és de Star Wars total, no? Això per una banda, però per l'altra banda, si més que de robòtica parlem d'assistents personals, no? Que seria el Siri de l'iPhone, o en el cas si tens un Alexa, no? De l'Amazon, jo tinc un petit catxarro que em va costar $35 del darrer viatge als Estats Units, que està al menjador, i tu vas fent-li preguntes, no? I li vas demanant que et doni receptes, i li vas dient que t'anoti coses de la forma més natural del món. La meva nena, que té 14 mesos, ella ja sap qui és Alexa, i ella busca Alexa i li demana a Alexa que li posi música. Això és un ésser virtual que en el cas de la meva filla se'l pren com una realitat.
Sí, és un molt bon exemple. És el moment que tu, l'Alexa o l'Echo, no, que són els sistemes que ara estan apareixent, en els que tens una relació via la veu, no? I dius, mira, em ve de gust que... Posa'm una música que sigui tranquil·la. I el sistema interpreta què vols dir amb tranquil·la, o tu li has dit prèviament, i et posa aquella música, no? És a dir, que torno-ho d'abans, les possibilitats de la tecnologia en aquests moments són grans, és només una qüestió d'imaginació. Però quan parles de robots, aquesta idea d'un robot humanoide és molt incorrecta, perquè... La nostra societat està totalment robotitzada amb coses com, per exemple, l'energia. O sigui, que tu tinguis energia a casa teva i no falli és conseqüència d'un sistema extraordinàriament complex que és realment un sistema robotitzat. Que els transports funcionin, és veritat que hi ha uns conductors, però que el que fa que tota la xarxa funcioni és un nivell de complexitat enorme. Per tant, esperem un robot humanoide i potser arriba abans un altre tipus de robòtica que és la de sistemes complexos.
Clar, robot humanoide... Home cíborg i espècie humana rasa. Clar, la convivència planteja també molts dubtes, no? Clar, molts reptes,
sí,
perquè...
Si respectem els robots, els cíborgs i les altres espècies com espècies, que això és algo que també la societat hem de desenvolupar, el fet de començar a veure la diversitat més enllà de no només l'espècie humana com a diversitat, sinó si trenquem aquesta bombolla i incloïm altres espècies que ja existeixen i que s'haurien de respectar igual que altres que la nostra, també hauríem d'incloure els robots i, per exemple, la Sofia, que ja té fins i tot nacionalitat, un robot que ja té nacionalitat... El fet de que comencem a acceptar els robots com a espècie també és algo que s'ha d'anar educant. Jo crec que al final... si ens respectem tots, ningú es pren el lloc de ningú.
Tinc la sensació que ens hem de posar les piles, perquè l'espècie humana té les de perdre.
No, depèn del que facis en els propers anys. No? O sigui, la reflexió que està apareixent és que l'única oportunitat dels humans és ser humans. I aquesta frase, que és molt senzilla, és molt profunda, perquè si tu vols fer com humà substituir un robot, fixa't que estic posant d'aquesta forma, és a dir, no t'has de dir un robot que substitueixi un humà, que això ja està, no. Ho dono per descomptat que apareixerà, un robot que condueixi un automòbil, un taxi, un autobús o un metro, hi ha metros a Barcelona que no hi ha ningú que condueix, la línia 9 és absolutament robòtica, no estic parlant de robots que substitueixi un humà, ja estic un altre pas, és com fem que els humans no vulguem substituir un robot que no podrem fer mai, perquè és que hi ha determinades coses que les farà millor que nosaltres. Aleshores, l'única alternativa de l'humà és ser humà. I això vol dir entendre molt bé quines són les característiques de l'espècie humana que són insubstituïbles, no? I que són característiques de creativitat, empatia, socialització, improvisació. El que he dit abans del Nil, que per mi el que més, diguem, em fascina d'ell, no és el que es veu, sinó és la seva imaginació per imaginar aquest futur, no?, d'una extensió sensorial i la creació de nous sentits. Això, avui en dia, una màquina d'intel·ligència artificial no ho faria. O sigui, no tindria aquesta creativitat. Per tant, el futur de la humanitat és ser humans. I això implica, té coses molt...
Les emocions...
Molt, molt greus, com una transformació absoluta del sistema educatiu, una forma radicalment diferent de com treballem i, you know, i crec que...
Ser humans o no, perquè no tothom potser vol ser humà o se sent humà, o sigui... Crec que,
tu et sents humà? Perdona,
no 100%, la definició d'humà no inclou, per exemple, l'antena com a òrgan, no inclou la percepció infraroja i ultravioleta, jo em sento transespècie, perquè he afegit òrgans i sentits que no són tradicionalment humans. Per què hem de tindre por a deixar de ser 100% humans? O per què hem de tindre por a deixar de ser humans? O sigui, no hem sigut humans sempre, si mirem l'evolució... potser vam començar siguent una bactèria, després ens vam convertir en una altra espècie, després vam viure als arbres, ara ens anomenem humans, però és que això és temporal. Ara ens estem unint a la tecnologia, estem començant a tindre la llibertat de decidir quins sentits i òrgans volem tindre com a espècie, i això vol dir que podem transformar-nos en altres espècies. O sigui, no cal que siguem humans. També hi ha molta gent que neix no sentint-se humana 100%, i per això vol afegir-se nous sentits i nous òrgans. O sigui que aquesta gent que està tancada a l'armari i no vol sortir i li fa vergonya dir que no se sent 100% humana, està començant a sortir de l'armari i ens escriu e-mails, o també s'ha fet sòcia de l'associació, que hi ha gent que li fa vergonya dir-ho, però potser hi ha un 10% o un 5% d'una persona que no se sent humana i vol deixar sortir aquesta part.
Estàs esperant aquesta corona per poder-te-la posar,
sí.
Nil? Això preveus que sigui en breu?
Sí, perquè ja està feta, però va haver un petit problema en què l'hora de les 6 s'escalfava massa, per tant, l'hem hagut de reduir la calor.
I l'has dissenyada tu?
Sí, amb un company, amb un amic de Nova York. S'ha estat dissenyant durant més d'un any i mig, perquè és bastant complexa, necessita dos termòmetres, un extern i un intern, perquè sempre noti el punt de calor, i aquest any ja tindré l'òrgan pel sentit del temps.
I penses ja en què més t'implantaràs? Posa'ns un exemple. Què més et podries implantar i què guanyaries?
Jo de gran, per exemple, quan tingui més edat, no vull caure. Per tant, jo vull desenvolupar el meu sentit de l'equilibri. Per tant, m'implantaré segurament una cua, perquè les espècies que tenen cua poden guanyar molt més equilibri. Per tant, jo crec que el fet de ser gran i portar bastó és algo que ara veiem, però al futur la gent gran tindrà cua, o almenys jo vull tindre una cua per tal de poder augmentar el meu sentit de l'equilibri. I també un dels objectius més impossibles potser és desenvolupar un òrgan pel sentit de l'humor, que com seria no ho sé, però intentar trobar alguna forma de que tinguis un òrgan que tot et faci gràcia o que et sortir del món per ser interessant.
A veure, podríem avorrir també que tot ens faci gràcia, no? Clar, el teu propòsit, per tant, és millorar la teva experiència vital i diguéssim, fer canviar tot allò que no acaba de funcionar, és a dir, això, fer-nos grans i caure, estar tristos o que no tenir sentit de l'humor. Tu hi veies en blanc i negre, doncs ara en color, o tenir la percepció del color. I aquesta corona que et pot fer gaudir més temps d'allò que t'agrada i escurçar també les estones dolentes. És aquest el teu esperit? Millorar senzillament la teva experiència vital?
Sí, potser es podria resumir així, sí. O augmentar la meva percepció de la realitat, o també... Sí, potser sí, es podria resumir així.
I el teu entorn, la teva família, els teus pares, no sé si tens germans... Com ho viuen? Què et diuen?
Penso que fa 15 anys ja que tinc l'antena implantada. Sí. O sigui, s'han acostumat a l'antena, ni la veu ni en parlem, per tant... Els nous projectes ja... Al principi sí que va ser un xoc per la família que em volgués implantar una antena, sobretot perquè el 2003-2004 hi havia moltes notícies sobre el perill de les antenes del mòbil. Per tant, el fet que jo m'implantés una antena era com perillós i és que, de fet, els riscos que hi ha no es coneixen, perquè pot ser que hi hagi riscos que no sabem, però en part tots estem fent coses que no s'han fet mai i no sabem els riscos que pot tindre el fet, per exemple, de tenir un mòbil tot el rato a la butxaca, és un misteri.
Sí,
jo crec que val la pena també comentar, no sé si el Nil estarà del tot d'acord amb el que diré, però vull dir, hi ha una... hi ha una persona, que és el Ray Kurzweil, que és un, que està en, és un dels grans propagadors, no, d'aquest futur imaginable. És una persona, a més, que ha treballat, ha tingut moltes startups d'èxit, etc. Que ell ha escrit un text que em sembla important citar, que es diu La gran singularitat. Aleshores, en aquest llibre ell el que diu que la gran singularitat de l'espècie humana és exactament el que diu el Nil. És a dir, és el moment en què nosaltres fem aquesta, la paraula no sé si és exacta, però aquesta barreja, no?, entre la nostra espècie i la tecnologia. Aleshores, aquest fenomen de, que li diu la gran singularitat és nou en la història i és una cosa que veurem, i que veurem nosaltres. No estem parlant del 2100. I, de fet, ho estem veient amb persones com ell. És a dir, la idea de que puguis multiplicar, canviar, millorar el teu cos a partir d'una incorporació de tecnologia, no? Perquè, sí, per exemple, a Barcelona també s'han fet operacions oftàlmiques per el que es diu una retina digital, o sigui, el Barraquer ho ha fet ja, i és la implantació d'un xip a la retina que el que fa és multiplicar el senyal de tal manera que persones que veuen malament doncs tenen una percepció d'una nova visió, no? O sigui, el que es fa és s'envia al cervell un senyal que és uns, en aquest moment són uns píxels, no?, perquè li permet veure una persona que no hi veu, no? És a dir, que aquesta idea, no?, de la millora, sí, sí, de la condició de les persones, això nosaltres ho veurem.
Igual per sentir-hi...
Sí. Sentiria, els implants coclears, sí, que és una realitat, sí, és en realitat una incorporació de tecnologia al cos de milions de persones ja a tot el món, no?
Mira, tinc aquí la possibilitat d'escoltar com perceps, Nil, els colors. Explica'ns exactament, és una vibració que tu reps al cap i que són notes.
Sí, són notes, sí. Són vibracions audibles, diríem. És una vibració dins l'os que es converteix en un so dins intern.
Val, aleshores jo tinc aquí i ho poso. Vermell. Val? Poso, aplico, eh? És el so que tu reps quan al davant tens una cosa vermella. Però clar, tu ara estàs veient molts colors.
Sí, bueno,
percebent, perdona.
Estic justament aquest color del micròfon. De fet, estic escoltant...
El vermell, justament. Sí. És això. Aviam, deixa'm apropar-ho.
Però
ai, m'ho han passat. M'ho han, sí, passat. Sí. És el groc, no?
Sí, sí.
D'acord, és per fer-nos una idea de com es pot percebre, sí, com es pot percebre els colors a través de l'antena.
Sí, és una aproximació. O sigui,
és una aproximació.
És un so que entra per les orelles, és un so intern, o sigui, no és tan fort, és més... És com pensar en so, més que sentir so, el que rebo.
D'acord. L'experiència d'anar, per exemple, al mercat, un cop abans i després de l'antena...
És un club, com club de música, és música per tot arreu, sobretot la zona on hi ha elements de neteja. Aquesta és la zona dels supermercats més curiosa, més variada, més alta de volum.
Més sinfònica.
Sí, molt sinfònica, sí.
Déu-n'hi-do. Crec que hi haurà molts oients que estaran com jo, que, en fi, hem après moltíssim i ens hem quedat també sorpresos. Nil Harbison, el primer cíborg del món, moltes gràcies per acompanyar-nos. Sort amb la corona, jo voldria veure't d'aquí un temps i que ens expliquis això de poder estar fent, no sé, una celebració, aquestes coses que normalment són les que passen més ràpid, no? Ai, ja s'ha acabat. I tenir la sensació que ha durat moltíssim i fer-te passar també les males estones com si fossin 5 minuts, això em sembla, fer una revolució. Que vagi bé, molta sort, gràcies per estar amb nosaltres avui al 9C. Alfons Cornella, un dels referents en innovació a Espanya, CEO d'Infonomia, gràcies també per acompanyar-nos. I Oriol Pasqual, director del centre IQS Tech Factory, també gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la iniciativa.
Gràcies. Vosaltres.
Bona nit.